Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Alcaldia 92.5. El replà.
Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips.
I amb aquesta musiqueta saludam el nostre col·laborador d'aquest mes d'agost, Deliciosa Cuina, Toni Camps, com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí una altra vegada.
Molt bé, segona setmana.
Segona setmana.
Es passa volant.
Sí, sí.
I avui mos dus una persona que m'encanta saludar i més en directe i una pel·li que la veuria 20 vegades, que
sí,
ja l'he vista 20 vegades. Vinga, tot
també.
Teu, Toni.
Benvinguts a Deliciosa Cuina, la recepta radiofònica amb ingredients de pel·lícula del nostre replà. I avui parlam de gastronomia, tradició i màgia amb un cuiner que mos encanta, com diu Araceli, en Miquel Calent, un home que ho om tot amb el seu somriure i que aconsegueix que tot aquell que degusta els seus plats passi gust de menjar i de sentir. Avui parlarem de Como agua para chocolate, una pel·lícula mexicana de 1992 que narra la història d'un amor impossible entre una jove i el seu veïnat. S'estimen, però no se poden casar, perquè ella és la petita de la família i ha de cuidar de sa mare, que és vídua, fins que se mori. Així que ell se casa amb sa germana per poder estar en el seu costat. Però ella és la que cuina sa família i expressarà totes les seves emocions a través dels seus plats.
La película basada en la novela que ha cautivado a todos los críticos. Como agua para chocolate. Fue un amor que no podía existir. Un matrimonio prohibido. Ahora ella solo puede satisfacer su deseo a través de sus exquisitas creaciones y alimentos condimentados con su pasión, que se convierten en recetas de seducción. En esta increíble leyenda de romance, tentación y devoción. Ahora viven el momento, una mirada y el día en que alcanzan su destino. Usted no puede perderse la increíble película.
Vaja, tràiler oficial.
Això és tràiler oficial a Espanya. Sí, sí, se va projectar amb aquest tràiler tan col·laborat.
Molt, sí.
Era un amor impossible.
Sort que no vaig veure estranger. No hauria vist la pel·lícula.
Miquel Calent, com estàs?
Molt bé.
Sempre... No saps si il·lusió que me fa de veure és tenir-te físicament en el replà.
Jo som molt, molt fan de replà, eh? Molt fan, molt, molt fan, m'encanta.
I com que ho sabem, t'estimam encara més. I a més, després de triar aquesta pel·li, jo ara te miré amb altres ulls.
Sí, perquè l'ha triat en Miquel.
Situem-ho a la pel·li, un poc les dades bàsiques.
Una pel·lícula de 1992, se va estrenar a Espanya en 1992, en realitat se va estrenar a Mèxic l'any 1991, dirigida per Alfonso Arau, que era actor i director, que després d'aquesta va voler com a repetir la mateixa estructura de màgia i cuina amb Un passeig entre les nubes, que també va tenir molt d'èxit, però no li va acabar sortir tan bé. Marco Leonardi, Lumi Cavazo, Regina Torné, Ada Carrasco, tota una sèrie d'actors mexicans, amb una curiositat en l'elenco de gent que surt, que era el Luis Fonsi.
És músic, és cantant.
El cantant de Despacito, sí. Va fer la seva primera aparició a una pel·lícula fent d'amic del protagonista,
d'en Pedro.
D'en Marco Leonardi, d'en Pedro, sortia res, molt poquet. Una pel·lícula basada en la novel·la d'en Laura Esquivel, que està casada en Alfonso Arau, en el director.
Tot quedava a casa.
Va estar nominada un munt de premis en els Globus d'Or, en els BAFTA, Independent Spirit, Associació de Crítics. Va estar nominada la millor pel·lícula de parla hispana l'any 1992 en els Goyas i va guanyar 10 premis Ariel a 1991 a Mèxic, que són bàsicament els Goya mexicans. Tenia 14 nominacions i en va guanyar 10. Però qui mos ha de parlar d'aquesta pel·lícula, a més de jo donar totes aquestes dades, és Miquel Calent.
Que quantes vegades l'has vist?
Moltíssimes.
Sí?
Moltíssimes, de trossos, bocins... És una pel·lícula que combina moltes de les coses que a mi m'agraden. És a dir, és una pel·lícula on la transmissió de sabers és molt clara, però a la vegada és molt màgica, és a dir... Tot s'explica, però no s'acaba d'explicar. Hi ha aquesta padrina putativa que li dic jo, que és Nanacha, que a mi personalment sempre m'ha recordat molt a la meva padrina. Hi ha molt d'amor per la tradició i a la vegada molta rebel·lió per aquesta tradició malentesa. I a més, a mi, jo som un devot de realisme màgic, de Márquez i companyia, i a mi aquella vànova que no té fi i aquest néixer i que que ta mare rompi aigües i pugui emplegar un sac de sal i aquesta fogositat. No sé, m'apareix una pel·lícula, la meva paraula sempre que penso en ella és deliciosa, en tots els sentits, deliciosa.
Mira, deliciosa cuina.
Deliciosa cuina.
I ja ara me fèieu pensar en allò de passar gust, que aquí és molt física.
Sí, és una pel·lícula molt voluptuosa. A mi m'ha parit molt voluptuosa. Hi ha una curiositat, n'hi ha moltes, és una pel·lícula que l'he vista en tots els ulls, no? Jo la vaig veure la primera vegada l'any 93, no l'any 92, a més em record perfectament quant i on i amb qui la vaig veure. I és una pel·lícula que en aquell moment la vaig veure com una persona probablement més interessat en sa part amorosa i física. Suposo que tenia ses hormones bastant més despertes que avui dia. I després l'he vista com a cuiner moltes vegades. I no sé si haureu fixat mai amb aquelles gualdres que fan.
Gualdres amb petes d'arròs.
Sí, el primer de tot que vaig mirar va veure si ses gualdres de Mèxic eren diferents, i evidentment són diferents perquè fan 3 quarts de quilo.
Són enormes.
Això són pollars, això són quics. I record la primera vegada que vaig haver de fer un menú de cap d'any, quan vaig a ser cap de cuina, vaig fer una ànera amb pètals de rosa inspirat en aquesta recepta, i tenia un xocolat. És una pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim sempre. Té una frase final que a mi m'enterneix moltíssim, que és que mentre el cuc cuini les seves receptes, sa padrina o sa tia padrina o sa padrina segona no morirà. I és una cosa que jo, per diferents motius, he pensat moltíssimes vegades. És una pel·lícula que són d'aquestes, com tantes altres, jo som bastant cinèfil, m'apareixen imprescindibles.
És com a perfecte per tu, Miquel.
No, jo crec que no. Jo crec que, per exemple, tota aquesta part de Culebrot me sobra molt.
Però jo t'anava a demanar si després d'aquell ànera amb pètals de rosa te va partir alguna comensal. En sos pits de l'aire, no?
En sos pits de l'aire, se va anar a dutxar i allò, se va pegar foc.
Com és allò? Allò que passa a un restaurant que queda dins del restaurant.
Una pel·lícula que comença d'aquesta manera.
La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno le está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar. Mamá decía que es porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela, que desde que estaba en el vientre materno, lloraba y lloraba mientras mi bisabuela picaba cebolla.
¡Señor Juan! ¡Hay que ir por la partera!
¡Ay, ya no hay tiempo de nada!
Sí, ¿qué pasa?
¿Qué están haciendo?
¡No, pues ya está aquí!
Contaba Nacha a la sirvienta que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina.
Màgic, és màgic. El principi d'aquesta pel·lícula és màgic. Una nina que neix empesa per un torrent de llàgrimes i, com deies tu, Miquel, després d'aquestes llàgrimes, com que les llàgrimes són salades, queden tot en terra ple de sal, les recullen amb una granera i fan un sac de sal.
De fet, a mi m'apareix una pel·lícula extremadament coral. És a dir, crec que hi ha moltíssims... Els personatges estan molt ben desenvolupats, fins i tot els secundaris, no? A mi es metge, es metge que realment és qui verdaderament estima a la protagonista. Me'n pregunto un personatge deliciós, també, sa germana, sa Pol Roja, que se fa general. I a mi m'apareix... És que m'apareix genial. No me'n recordo que nom, però sa criada jove.
Naixença, per mi, no. No me'n recordo el nom,
crec,
tampoc.
Crec que Naixença és...
Sa major.
És igual. M'apareix que tots, fins i tot, sa dolenta, no? Aquesta mare... I fins i tot d'altres, no? Hi ha aquella veïnada que apareix constantment, que no sé si és família o no, que només la paraula m'ha sortit mala puterpia, que està allà sempre criticant i tal. És a dir, m'apareix una pel·lícula que està molt ben construïda. Amb una... I, a més, és una pel·lícula per mi, que parlàvem de l'any 90, és a dir, jo l'any 92 tenia 18 anys, per tant, és una pel·lícula que té 30 anys, i d'aquí no me mouré.
Me da mango, sí, aceptamos pulpo.
Aceptamos pulpo.
I és una pel·lícula que per mi ha envaït molt bé.
Sí,
és una pel·lícula molt, molt, molt... D'aquestes que pots tornar a veure, comença-la quan ja la pilles, quan t'ha començat i t'agrada, la veus sencera i t'agrada, dius em veuré un bocí quan te'n dones compte l'has acabada de veure. A mi m'ho pareix brutal.
Escolta, i té raó, la protagonista, la que mos narra la pel·lícula, quan diu que l'ha fotut de plorar, no és començar a plorar, sinó per no poder-se aturar?
Jo crec que les emocions són així. Jo crec que l'alegria, la pena, es tiren allò que hi ha de dins. Quan un està content, es vol a fer riure, i quan comences a riure segueixes, i quan un no està content, jo crec que sí, crec que és així. I després hi ha una frase molt bona, i és que normalment allò que cou dins olla, tots sabem allò que mos cou dins olla.
Exacte. De fet, és una... Parlaven d'emocions, d'aquestes coses que cauen dins olla, i hi ha una cosa que passa a la pel·lícula. La pel·lícula comença que ella s'enamora del veïnat, bueno, que la nina comença a créixer dins la cuina, acompanyada de la Txenxa constantment, que la va ensenyant, la va ajudant, li va ensenyant tots aquests trucs, tota aquesta tradició, aquesta manera de cuinar, aquesta manera de donar-li temps a les coses perquè prenguin el seu gust i perquè l'agafin així com l'han d'agafar, com s'han de mesclar els ingredients. I quan ella se fa gran, s'enamora del veïnat, però com que ella és petita, no se pot casar, perquè ha de cuidar de sa mare, que és vídua. Curiosament, sa mare, que és el personatge dolent, té una història romàntica darrere, és un personatge molt redó, que és dolenta per qualque cosa, no és dolenta perquè sí. Sa mare li diu que no, que l'ha de cuidar fins que se mori. Aleshores, el seu veïnat decideix casar-se amb sa germana i per poder estar de vora ella, però ella no ho sap. Li diuen que sí, que acceptarà casar-se amb sa germana, però ella, com que és la cuinera de la casa, ha de preparar tot el menú de ses noces. I entre ses coses que ha de preparar és aquest pastís de noces.
Ay, perdóname, Pedro. Lo lastimé.
No tanto como yo la he lastimado, pero déjeme decirle que mi propósito...
No le he pedido ninguna explicación.
Pero es necesario que me permita dirigirle algunas palabras.
Una vez lo hice y resultaron mentiras. No quiero escucharlo más. ...167... Solo nos faltan tres.
¿Ya está el pastel?
No, pero todo lo demás ya está, señora.
Pues apúrense. Ya son las 12.
167, que són ous, el que estan posant a dins Escoci per poder mesclar i per poder fer aquest pastís. Ella comença a plorar fins que arriba un moment en què totes les seves llàgrimes cauen a dins el pastís. Na Natxa, que és, jo he dit Xenxa, i no, és Natxa la que l'ajuda dins la cuina, la cuinera, diguéssim, oficial de la casa, que li diu que se'n vagi a dormir perquè si no el pastís tornarà dolent. I efectivament el pastís no torna dolent, sinó que el pastís és un pastís trist. I quan arriba el moment de servir-lo damunt la taula, tothom comença a plorar. I comencen a plorar de tal manera que és que no se poden aturar. No hi ha manera d'aturar tota aquella gent. La cuina també ho és, així de màgica, sempre?
Jo crec que tots cuinant com som. És a dir, jo crec que tothom cuina com és qui és meticulós, és molt meticulós en la cuina, és qui és voluptuós, és voluptuós, és qui és excessiu, és excessiu, és qui és trist i repetitiu, és trist i repetitiu. Jo crec que la cuina mos mostra un poc com som, però i les emocions són molt importants. És a dir, hi ha dies per fer feina, és a dir, els cuiners mos dedicam a dies de repetir, hi ha dies per crear. Crear no vol dir seure-te al sol a veure que arribis inspiració disfressada de colom, no? Però hi ha dies en què tens una certa predisposició. Millor si te pilla fent feina, que fent gin tònics, però sí, jo crec que la cuina en general, jo fuig sempre de dir que és un art, jo crec que és una artesania, és feina, però que és una feina que requereix d'un cert estat d'ànim.
I aquest estat d'ànim afecta en els plats? És a dir, el dia que tu estàs feliç cuinant, el plat surt feliç? O el dia que estàs tristíssim?
Jo crec que a nivell professional tenim moltes eines perquè està tot molt més estandarditzat. Sí que és vera que un dia estaràs més fi i un altre no, i hi ha dies que val més no se n'alleure però sí que és vera que les etapes ja no són tant dies com etapes. Tens unes etapes en què estàs més pletòric, en què el món per ahir que ve flor teu i és més fàcil que tot fluesqui, i etapes en què ho veus tot més gris. Jo som una persona bastant emocional, per tant això m'afecta, i quan, però sempre dic que de les pitjors crisis meves han sortit els millors plats. És a dir, aquell dia en què has dit no, tot això que he fet no serveix per res, és una merda, i passes aquell dos dies tancat dins un búnquer que no vol veure claror, d'això, d'aquestes catarsis, sempre surt el millor. Si ets capaç d'un excessiu, probablement, pensament crític en tu mateix i pensar que no fas res bé, i de tot allò que no fas res bé arriba a sortir alguna cosa.
D'enrabiar-te i pegar un cot de puny.
Sí, jo no sé si estan pegant un cot de puny, sinó... Jo crec que tota la gent que construïm, ja sigui... Va bé que siguis molt crític i que no estiguis content amb allò que fas i que no estiguis pagat de tu mateix.
Sí. Deies abans que t'havia inspirat un moment donat de la pel·lícula per fer el teu primer menú de noces. La pel·lícula passa així.
Tita, como hoy cumple un año de ser la cocinera del rancho, me permití traerle estas rosas.
No las tires, mi niña. Puedes hacer con ellas las codornices en pétalos de rosa.
La Les codornices con pétalos de rosa. Aquest moment en el qual en Pedro li diu, com hace un año que es cocinera en el rancho, li he duit aquestes flors. És que és una excusa perfecta de culebrot. Vull dir, és allò de no sé com ho he de fer, i sa mare s'enfada tota. Tira-les, tira ses roses. I ella fa tota aquesta, agafa tota aquesta passió. A més, se fa una ferida en el pit, a ses cots, se fa una ferida en ses pues de ses de ses roses, i aquella sang se mescla en ses roses i en ses codornius i provoca una de ses millors escenes de la pel·lícula, una de ses més recordades, que és quan tots seuen a taula, comencen a menjar aquelles codornius, aquelles guatlers, perdó, amb petes de rosa, i els hi entra com una passió, com una fogositat brutal, i fins i tot sa germana, en Gertrudis, se'n va corrent-sos, se fica dins el bany que tenen a de fora, comença a dutxar-se amb pell, se pega foc, se dutxa i surt un revolucionari i la s'endú, perquè estem en estendre la revolució mexicana. Tu cuines igual? I amb tota aquesta passió se te va aixecar col cu i se'n va anar al bany.
Ara que lo que pasa en Las Vegas...
lo que pasa a Can Calent queda Can Calent.
La veritat és que quan vaig fer aquest plan no estava a Can Calent, estava a casa dels monges. Estava de...
Ui, dels monges!
Cases monges, la veritat és que quan li vaig contar a les meves ties que muntava un restaurant i que se diria cases monges, m'han dit, venga, seriosament, què s'ha de dir? Estava a cases monges i tenia socis i havíem fet un menú de cap d'any, ja fet i acabat, i jo vaig dir, això no pot ser, i m'ho vaig aixecar un dia, ho vaig canviar tot i vaig fer aquest menú. Però la veritat és que és un tros bo, és un tros divertit. Jo crec que se parla molt de l'erotisme a la cuina. Jo crec que en aquest cas és un recurs literari molt xulo, molt divertit, no? Molt divertit. No és el moment que més m'agrada, però m'agrada.
Quin és el moment que t'agrada?
Jo us ho he dit, el començament i el final. Per mi és molt important la història. A mi, la part, aquesta part amorosa d'ara sí, ara no, me canso un poc. Em pareix una mica d'un plantejament una mica maniqueïsta, en el cas de que la dolenta és molt dolenta, sí que és veritat que al final l'entens un poc més, però és molt fàcil posar-te a favor de la protagonista. Crec que la vida no és tan senzilla, en aquest cas sí que m'apareix una mica infantil, però després bé, suposo que vos passa a tots, no? El llibre és bastant més complicat, bastant més complet, hi ha una sèrie de vots a la pel·lícula que la fan diferent, però jo crec que és final. Jo crec que aquesta transmissió de sabres i aquest posar en valor i també la valentia de que ella en un moment donat no vol que la seva neboda patesqui allò que ella ha patit. Jo crec que això és un... Els qui som pares, els qui som... sabem molt bé de què se tracta, és a dir, donar un braç teu perquè un fill teu no hi perdi un dit.
Jo crec que amb aquesta frase que podem dir gràcies a Miquel Calent, gràcies a Antoni Camps per aquest deliciosa cuina. Miquel, gràcies per haver vengut, m'ho ha encantat.
Moltes gràcies, sempre és un plaer amb vosaltres.
A IB3 Ràdio, el replà.